David Solans.
Bona tarda, són les 8. La xifra de morts en l'atemptat d'avui a Ankara, la capital de Turquia, s'eleva a 97, segons el Partit Democràtic dels Pobles. És un dels que ha participat en una marxa que reclamava la pau entre l'estat turc i les milícies kurdes. La xifra oficial de morts, però, es situa als 86, als que cal sumar 186 ferits que per dues bombes que, segons el govern turc, eren portades per suïcides. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha condemnat l'atemptat i l'ha comparat amb els atacs de la guerrilla kurda contra soldats i policies. La guerrilla, però, ha anunciat un alto al foc fins les eleccions de l'1 de novembre per refutar les acusacions del govern turc. Més qüestions. Jorge Fernández Díaz retreu al conseller de Territori, Santi Vila, que li faltés temps per culpar el govern espanyol del sabotatge del TGV. El ministre de l'Interior lamenta que tregui pit perquè s'ha reduït el nombre de robatoris de coure a Catalunya.
Las diferencias entre el robo de cobre en todas las infraestructuras críticas que lo utilizan en el resto de España y en Cataluña es abismal. Luego eso quiere decir que algo está fallando. Y es verdad, según estos datos que se ha producido en los últimos meses, una reducción importante en el robo de hilo de cobre en Cataluña de un 35% aproximadamente. Pero debo decir que para que se ponga a la par con el resto de España, esa reducción debe ser por lo menos del 80%.
Fernández Díaz ha cualificat la utilització de les avaries del TGV per part de la Generalitat de finalitats polítiques bastardes. L'alcalde més important que tenia Unió Democràtica, el de Platja d'Aro, ha estripat el carnet. Es tracta de Lluís Giraud, que en l'últim mandat va presidir la Diputació de Girona. Amb ell també han deixat Unió els altres dos regidors del partit a Platja d'Aro, Imma Gelabert i Lluís Pujol. Gelabert n'ha explicat els motius a l'Agència Catalana de Notícies.
Bàsicament és per un tema de coherència política personal, sobretot des que durant les darreres eleccions al Parlament de Catalunya vam poder constatar que el sobiranisme no era un objectiu prioritari pel partit i per aquest motiu simplement vam decidir donar-nos de baixa com a militants d'Unió Democràtica.
Qui també ha estripat el carnet, en aquest cas el del PSC, és Joaquim Nadal. L'exconseller ho va fer saber a Miquel Iceta el dia abans de les eleccions per desvincular-ho dels resultats. Nadal, un dels dirigents històrics del socialisme, diu que no vol fer el renou i que ni tan sols volia que se sabés que ha deixat el partit. I a aquesta hora arrenca a Sitges la Zombie Walk, un dels actes més populars que s'organitza coincidint amb el Festival de Cinema Fantàstic. S'hi esperen més d'un miler de persones disfressades de morts vivents. Mentrestant, avui al festival s'hi han presentat dues coproduccions catalanes, La Nòvia i Summer Camp.
La Nòvia és una recomanable adaptació de Bodas de Sangre de García Lorca amb Imma Cuesta de protagonista. Summer Camp és una proposta molt més esbojarrada que padrina Jaume Balagueró. L'òpera prima d'Alberto Marini, guionista de Mientras Duermes, s'ambienta en un campament d'estiu on els monitors es contagien misteriosament d'algun element que fa que s'acabin atacant entre ells. Marini n'ha parlat a RAC1.
És una pel·lícula en la que presa i caçador se intercambian continuamente los roles hasta llegar a un momento de confusión y no saber quién caza a quién y quién tiene que escapar de quién.
La segona jornada del festival va per llarg. A les 11 de la nit, l'ex Monty Python, Terry Jones, presentarà la seva última pel·lícula com a director, Absolutely Anything.
Amb aquest apunt de l'enviada especial al Festival de Sitges, l'Anna Felipe, anem als esports. Amb l'Eduard de Batlle.
El Nàstic de Tarragona ha empatat a 2 en la seva visita a la Ponferradina en partit de segona divisió. Els gols gran els han fet Xisco i Àlex López. També han acabat a segona 3 partits. Elche 1, Mirandés 4, Tenerife 0, Leganés 0 i Bilbao Atlètic 0, Numancia 0. En futbol internacional, Itàlia acaba de classificar-se per l'Eurocopa de l'any que ve. Han guanyat 1-3 a l'Azerbaidjan. Fa uns minuts han acabat 3 partits més de classificació. Kazakhstan 1, Holanda 2, Islàndia 2, Letònia 2 i Noruega 2, Malta 0. Holanda, per cert, amb aquesta victòria manté opcions de classificar-se per la repesca. A 3:15 es jugaran 5 partits més, entre ells el República Txeca, Turquia, amb Bar de Turan, el Croàcia, Bulgària, amb Ivan Rakitic i l'Andorra, Bèlgica. En joc, un partit en presència catalana a la primera jornada de la Lliga Endesa de Bàsquet. El segon quart, Fuenlabrada 21, ICL Manresa 23. A 3:15 es juga el Fiat Joventut Tenerife. També en joc un partit de la Lliga de Campions d'handbol. Ara mateix, al minut 12 de la segona part, Barça-Lassa 27, Montpellier 20. En hoquei patins, el Barça ha perdut 2-0 a Lisboa contra l'Sporting, l'anada de la Copa Continental, la Supercopa d'Europa. La tornada jugarà dissabte vinent al Palau Blaugrana. En futbol sala, 3:15 es juga el Peñíscola Barça de la Divisió d'Honor i en rugbi s'ha acabat un partit del Mundial. L'Austràlia 15, Gales 6.
I el temps, vespre de calma meteorològica amb el pas de núvols alts i prims que circularan d'oest a est del país. Demà encara farà un bon sol a gran part del territori, però els intervals de núvols cada cop seran més freqüents. A última hora no es descarta alguna gotellada. Això és tot i tornem d'aquí una hora a les 9.
RAC Concentrat. Amb Jordi Beltrán.
Continuem fent recordatori de continguts del Versió RAC1, el programa d'aquesta casa que cada tarda entre les 4 i les 7 dirigeix i condueix Toni Clapés amb tot el seu equip de Muppets, com diu ell, i que donen doncs, aquella mena d'alegria de la tarda, en molts casos, aquell humor, aquells personatges. Bé, aquesta setmana, parlant d'humor i personatges, ja sé, que hi ha coses que són molt serioses, però és que al final dius o m'ho prenc amb humor o m'agafarà un infart. Perquè quan, sembla que va ser dijous, que es va produir aquella mena de col·lapse a les línies de Renfe, concretament a la part de Catalunya especialment van afectar força, després també Madrid, clar, perquè el trànsit d'Aves doncs, és entre Barcelona i Madrid, en molts casos, Tarragona, etc. Perquè algú va tallar el cable de la fibra òptica. I... a més, s'ha remarcat molt que és un cable que no té valor gairebé, o sigui, no s'ho de compte ni robar-lo, segons com. I l'útil que és, mare de Déu. I dius, a veure, un moment, o sigui, aquí pot aparèixer un personatge, per no dir-li fulano o fulana, que va i talla la fibra òptica de nit i ja està. Així ho tenim? Hosti! I a més ho difonem i la gent i el món ho sap i tot això... Dius, però aquest què és, el País de Mortadelo i Filemón? On som? O sigui, no sé, possiblement això passa a tres països. No estem informats del tot, però suposo que fora s'han de fer ressò, no?, de que la línia d'alta velocitat té problemes i els genera a tota la xarxa ferroviària d'una part d'un país perquè hi ha un senyor que amb nocturnitat agafa i talla el cable de fibra òptica i és més... s'arriben, segons quines circumstàncies, parlant de sabotatges, s'arriba a acusar les policies, a les diferents policies implicades en el tema, que són Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, i no, això ho han fet... Jo, francament, dic, escolta'm, això és una sèrie, no sé si d'humor o una autèntica tragèdia grega, però és, francament, per pensar-s'ho. Estem en mans d'un sistema que és tan vulnerable, doncs potser que, de cara al futur, això també, com moltes altres coses, mirem de millorar-ho.
Això és reconcentrat.
Clapés! Papés!
Bueno, vinga.
Diu el nostre convidat d'avui que la cuina i la gastronomia en general està molt lligada a les matemàtiques i que, parant només una mica d'atenció, podem descobrir coses com, per exemple, la relació que hi ha entre el número pi i els pastissos. Què té a veure, en un altre ordre de coses, Pitàgores amb la forma de les olles amb què cuinem? Què tenen en comú Leonardo da Vinci i els pollastres alars? O en quina part d'una pinya s'hi troben els números de Fibonacci? O quin és el teorema lligat als sandvitxos de pernil? Ell és en Claudi Alsina, és catedràtic de matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya i acaba de publicar un llibre que porta per títol Mates Chef, on ell ha posat la teoria també hi exposa i posa sobre la taula alguns jocs de lògica i en aquest cas la Cristina Macià les receptes. Professor Claudi Alsina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al programa. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Escolti, no sé quan vostè va veure aquesta relació, o si va ser una il·luminació d'aquesta relació entre les matemàtiques i la cuina. Quan va sorgir això? Vostè cuina?
Home, ja que hi ha maridatge de menjar amb vins, etcètera, doncs aquí intentem fer un maridatge entre cuina i números i geometria, i per tant veure que no ens aniria malament si a la nostra vida en general i a la cuina en particular... doncs uséssim bé l'ajut que pot donar els números i la geometria.
Doncs miri, per entrar en matèria, expliqui'ns per començar això de Pitàgores i les olles, perquè bé, les olles, en principi, jo hauria dit que són rodones perquè és més pràctic a l'hora de remenar.
És més pràctic a l'hora de remenar, més pràctic a l'hora de netejar, és més pràctic perquè el foc a la base es distribueix de forma uniforme i perquè les tapadores... no cauen dintre l'olla. I aquí està el teorema Pitàgores. Si algú fes olles quadrades, aleshores la diagonal de l'olla mesuraria, doncs, l'arrel quadrada de 2 pel costat. Si el costat és 1, la diagonal fa 1,4. Per tant, l'olla amb tapadora quadrada, la tapadora cauria per dintre, cosa que no desitgem.
Claro.
Bé, per tant, bé, el maridatge...
Sí.
Per què les formes, no?
Sí. No, és que no hi havia pensat mai amb una olla quadrada i que l'olla quadrada la tapa i pogués, caure dins i després potser, depèn com quedi, la feina que hi ha a treure-la.
Les formes rodones tenen l'avantatge que no cauen pel forat que deixen. Per això també en el carrer veurem tapes rodones, sí. No pas quadrades en general.
Fèiem referència quan hem presentat aquesta conversa dels números de Fibonacci. Primer, expliqui'ns què és això dels números de Fibonacci.
Bueno, hi ha uns números famosos que es diuen de Fibonacci, que és començar per un 1 i un 1 i anar sumant. La suma de dos dona el següent. Per tant, 1, 1, la suma és 2, 2 més 1 dona 3, 3 més 2 dona 5, 5 més 3 dona 8, i això és una successió curiosa del segle XIII, que el pobre Fibonacci no podia somiar que això passaria a cap història, però després s'ha descobert al llarg dels segles que aquesta successió és molt present en la natura, en els arbres, en creixement de verdures i en les pinyes, per exemple, no?
I vostè ho relaciona, em fa referència a les pinyes.
Sí,
perquè... On estan els números a les pinyes?
Si miren... Passen moltes altres coses a la natura, però en particular agafant una pinya vertical, ens la posem davant, aleshores, si anem comptant les files inclinades d'aquelles peces que veiem que es van repetint...
Aquells quadrets.
Sí, aquells quadrets, sí. Allò, aleshores et van sortint el 5, el 13, el 8... Surten aquests, però també surten a moltes altres coses de la natura, que és curiós, eh?
Més coses, perquè hi ha un grapat de coses que vostè explica. Anem amb el número pi, allò del 3, 14, 15. Diu que està present a qualsevol pastís rodó i que, per exemple, als Estats Units fins i tot li dediquen un dia. A veure, el número pi amb un pastís, on l'he de trobar, el número pi?
Bé, el número pi apareix en qualsevol cercle i, per tant, el perímetre d'un cercle és 2πr i, per tant, la seva àrea és també πr quadrat. Per tant, en totes les formes circulars, des de pastissos, olles, el que vulguin, apareix el número pi. I algú va tindre la brillant idea que el Congrés d'Estats Units ho va ratificar ara fa uns anys, de que això es mereixia tenir un dia dedicat al número pi, the Pi Day.
Hi ha un dia que es dedica al número pi.
Pi, dit en americà, és pi. I pi tant pot ser el número pi com pastís. Per tant, se celebra pastissos, que són rodons, que es diuen pi, i se celebra exactament el 3/14, que en l'escriptura d'ells és el 14 de març. Per tant, el 14 de març és el dia oficial del número pi
i
se celebra arreu d'Estats Units.
Però quan feien la gent, quan fan els pastissos rodons, pensen que fa que allà hi ha pi? El primer va ser una persona que va dir: hi ha el pi, fem el pastís rodó perquè és pi. M'entén?
Sí, sí.
Ara
potser
faig una pregunta...
No, el senyor Marcelí l'encerta amb aquesta pregunta, perquè no pensen en el pi en absolut.
El pi surt de natural.
El pi ja hi és, i els motllos que usen per donar aquesta forma rodona...
Ja hi és.
Ja estan allà sempre, que usi cercles... També està en el seu anell i també està en el seu rellotge, etc.
També hi ha piqui.
Sí, va carregat de pi pel món.
Estic carregat de pi.
Potser no n'era conscient, però a partir d'ara...
No.
Bé, hi ha matemàtiques, ara que estem en el món del pastís, els pastissos rodons, però també en el tradicional, atenció, braç de gitano. Com? Allà el que hi trobem, segons el seu llibre, és l'espiral d'Arquímedes. Què és això?
Sí, bé, això, si miren de perfil el braç de gitano, sí. Com que ha sigut enrotllar, al voltant del centre, anar enrotllant, aleshores veuran que hi ha aquest perfil, que és l'espiral d'Arquímedes. El pobre Arquímedes ho va pensar com una corda que està ficada a un pal. Si la corda la van traient, la van desenrotllant, aleshores l'extrem descriu l'espiral. Però ara Arquímedes té el goig de poder-se veure representat en el braç de gitano i també el cargol d'Arquímedes en la forma de servir els gintònics.
A veure, això del cargol de... No, no, això és important. Perquè això és la cullera aquesta que és permanent, sí, que fa com una espiral, no?
Ara hi ha aquesta llegenda urbana sobre que no hi ha millor manera d'entregar la tònica a la ginebra que fer-la caure perquè surten bombolles o no sé què.
Perquè trenquen la bombolla.
Sí, a través d'aquesta cullera, que és la forma del cargol també d'Arquímedes. Ell ho va inventar per treure aigua dels rius o d'allò i donar aquesta forma. Sí. I ara té una curiosa presència en el ritual de prendre els gintònics.
Però l'efecte quin seria? També que treu que res, seria decoratiu.
Res. Jo diria que sí, però hi ha
no,
gent
que... No hi trobi vostè una lògica matemàtica a l'hora de servir
no, un gintònic. No, perquè és una manera de curiosa de conduir, diríem, no la tònica més cap avall.
És una mica fer el mec.
No tindria més, no té. Bé, parlem també dels donuts, perquè ens explica que la forma que tenen es coneixen com a, en geometria com a toro. Què té de peculiar aquesta forma del dònut? I què vol dir? En geometria toro, què vol dir?
Bueno, el toro, hi ha gent ja que li diu directament dònut per la popularitat d'aquesta marca, però és simplement un cercle que gira al rededor d'una recta, aleshores queda un forat al mig.
Sí.
En el seu origen, el dònut i la paraula final nuts, N-U-T-S, sí. Vol dir en ous, en americà, i aleshores el dònut en origen era una cosa que es feien unes boletes petites i algú va descobrir que era molt més bo de fregir si es feia un forat al mig i aleshores quedava tot més ben girbat i aleshores va néixer, diríem, aquesta versió comercial, però és una figura que és curiosa, que ja no és esfèrica, té un forat al mig, i per tant els talls que en pot fer pot descobrir seccions molt curioses. Per exemple, es pot arribar a dividir un dònut en dos trossos que queden enllaçats pel forat. És tot un repte, eh?
Com?
Però es pot fer. Un dònut es pot arribar a dividir en dos parts que queden enllaçades pel forat del mig. En fi, té propietats curioses.
Vol dir que ja tenim alguna cosa a fer, allò que un dissabte no sapiguem què fer, ho podem provar amb un dònut a veure si els enllacem.
Si no té res més a fer, ho pot intentar-ho, però aquest programa, almenys en la versió del divendres, és de gastronomia, per tant...
Sí, sí, ho podem
fer. Poden aprofitar tota aquesta taula que tenen plena de berenars, etcètera,
per fer
experiments tallant.
Miri, hauria de venir un dia que quedaria parat.
Quan vulguin.
Ja el convidarem quan vulgui. Professor Alsina, vostè en el Masterchef parla dels entrepans i concretament del pa de molla, i resol una pregunta que sempre m'he fet jo, de per què no tallen els entrepans quan te'l serveixen, és a dir, en una botiga, o venen fins i tot de les màquines aquestes expenedores, el tallen rectangular, sinó que el tallen, com ho diria jo?
Triangular.
No, el tallen triangular, però no el tallen rectangular. La pregunta és per què?
Perquè és molt més senzill quan té les peces quadrades.
Però ocupa menys el rectangular.
És igual, aleshores, el ganivet només ha d'anar de vèrtex a vèrtex, és la diagonal del quadrat. I per tant ja té la divisió en dos triangles. Si tingués que tallar per la meitat, tindria que tenir alguna mesura que li assegurés que esquerra i dreta, trobar el punt mig, encertar-ho. Per tant, molt més fàcil.
Però vol dir que ho fan per això?
Sí, absolutament.
Perquè inclús que els sandwichos que vénen de les empreses també van amb una forma triangular.
I a més, aleshores ho apilen i també és més fàcil, és fàcil d'empaquetar, etc.
Per tant, està pensat, fixi's que...
No,
i després vostè parla del teorema de l'entrepà de pernil. A veure, quin és aquest teorema?
El teorema de l'entrepà de pernil... I després han sortit moltes coses de matemàtiques motivades pel món del menjar i la cuina, És un teorema que diu, si té un entrepà de pernil...
Sí.
I vostè em diu...
Com ha de ser aquest entrepà?
Em fixa... No, normal. Normal. Com vulgui.
Sí.
Pa, pernil, pa amb tomàquet...
Saps, perquè avui en dia això dels entrepàs de pernil, com que segons quin pernil és car, te'l fan curt o llarg, sap? Vull dir...
No, una barra...
Una barra, una anem barreta, a la barra.
No cal de quilo. Una barreta normal. Aleshores, simplement, el... Si em fixa qualsevol direcció, paral·lelament a la direcció que vostè en fixi, amb un sol tall del ganivet es pot trobar sempre una divisió de l'entrepà en dos parts equivalents en pes i volum. Per tant, sempre es pot fer una divisió justa d'un entrepà en dues parts, sigui quina sigui la direcció de tall que vostè m'indiqui. Això lliga amb el...
Que es per les cares veig que no...
Però ho hem de mesurar bé, no? Perquè sigui...
Sí, sí, oh, clar. Sí, sí.
Ah, i com es mesura? Això,
s'ha d'anar mesurant, mirant quina part queda a l'esquerra i a la dreta,
clar,
fins a fixar-ho. Ara, qui diu l'entrepà, diu la teoria de la divisió justa d'un pastís. Això té avui connotacions inclús polítiques i té aplicacions en economia, en coses d'herències, en coses de divorcis. Les divisions justes és un gran tema.
Això quan treus un pastís a taula, mira, has de fer
les divisions.
Les divisions correctes, perquè si no hi ha gent, me les fes més petit, me les fes més gran... Oh.
Però què vol dir correctes? Hi ha dues maneres d'entendre.
Totes iguals.
Sí, però si pren mesures, pot ser exigent, i en el cas de pastissos, pot dir, no, que cada porció tingui el mateix pes,
exacte,
que la part de xocolata de dalt sigui igual per tots,
exacte,
i la part lateral d'ametlla i sucre també sigui igual.
Exacte, i que hi hagi una cirereta cada dia.
Preparis, si el pastís té forma de capsa, una forma així rectangular, o fer una divisió entre cinc, d'allò respectant que tant el dalt com el costat com el pes sigui igual, ja no és un problema tan senzill, però després hi ha una altra manera de no dividir, i és el que és la divisió de consens, de dir, escolta, clapés, tu talles, jo trio.
Ah, jo trio el tros.
Per exemple, aquest mètode...
Sí, clar, però l'últim... No
el podreu discutir.
No, sí que es podrà discutir.
Pel compte que li va... ja procurarà tallar de forma justa.
Sí,
jo, pel compte que em va, ja triaré bé.
No, qui té el ganivet mana no, perquè si jo dic vostè talla, jo trio. Clar. Aleshores, senyor Marcelí...
Sí. Vols dir que triaràs?
Ah,
perquè tinc el ganivet a la mà.
Ah, això sí. Això és violència pura.
Això ja se'n va a altres mètodes violents. No.
És una circumstància que...
No, és un pur parler.
Ara, si en lloc de dos fóssim tres, la cosa es va animant, perquè aleshores... en Clapés sí, fa la divisió entre 3,
sí,
el senyor Marcelí té dret a rectificar i jo trio. I després trieu els altres.
No, vull dir, no estic conforme amb això.
No, ja triaré.
Veig que això de dividir un pastís...
No
t'adones, perquè normalment això ho pela ràpid. Agafes quants trossos, quan són, pim,
i els mals rumors que generen.
I normalment no hi ha massa.
I sempre hi ha aquells que s'ofereixen de víctima, que diuen, ja em quedo a la cantonada. I vol dir que es queden tota la part d'ametlla i sucre, etcètera. És molt més gran que les laterals.
Una altra qüestió que ha estat objecte d'estudi són les taronges. Parla vostè en el llibre que hi ha hagut grans estudis de com apilar-les. I pareu atenció, perquè aquesta qüestió es va incloure l'any 1900 en una llista dels 23 problemes més importants de matemàtiques per resoldre el segle XX. No sé jo, que el 1900 un dels 23 grans problemes fos com apilar les taronges.
Sí, Hilbert va fer una llista en aquell moment i va posar aquest problema. Això va començar a Kepler, simplement observant del mercat, de dir, la forma aquesta tradicional en què es van apilant les taronges, fent una piràmide, aleshores, ell li semblava que això devia ser òptim, que era la manera que més agrupava, que menys espai deixava entre les taronges. Però, és clar, ell va plantejar aquesta conjectura, dir, això deu ser la solució òptima per totes les possibles col·locacions i barreges...
De les taronges.
De taronges que puguis fer, però això són milers de casos. Per això va durar 4 segles aquest problema. Sort ara de la computació que en els darrers anys, amb l'ajut de l'anàlisi per ordinador de milers de casos, s'ha vist que sí. Després de tanta lluita,
Kepler
ja tenia raó amb les taronges del mercat.
Sí, per tant, hem perdut 3 segles discutint una cosa que ja s'havia descobert.
Per tant, perdoni,
però sabem més de les màquines i del que donen de si.
La millor manera d'apilar les taronges és, diríem, en forma de piràmide.
Sí, sí, allò dels mercats típics.
Allò que es veu.
De posar-les, I bé, el tema...
Per tant, els que venen taronges amb caixes les estan apilant malament.
Bueno, és que depèn com ho reparteixi.
Haurien de fer la caixa piramidal.
És que el que interessa, perquè abarcar el màxim número de taronges és que hi ha el mínim espai buit, i per tant és raonable que una taronja hagi d'encaixar en les que té per sota. Exacte. Aprofitant el buit que queda, no pas una sobre l'altra, diríem, fent un pilar de taronges.
Però és la manera, la millor manera seria aquesta,
sempre que quedi anar omplint el buit.
El llibre desmunta alguns mites, com per exemple el ferro dels espinacs. Miri que a casa ens havíem fet menjar espinacs perquè menjava jo el Papelle, i tot això va quedar tirat per terra, perquè què va passar aquí? Va haver un error de
l'impremta.
A l'impremta.
Sí. És a dir, el senyor que va fer l'anàlisi de què contenien els espinacs, doncs ho va fer bé, però en el moment de publicar els seus resultats hi ha una coma que salta.
Vaja.
Aleshores, la quantitat de ferro que es pot llegir que té els espinacs és enorme, i fica el paper i ja té la llegenda urbana assegurada.
Menjant, bueno, el paper menjant espinacs, i t'ho feien menjar a casa. Menys espinacs, sí, que et faràs fort, porten ferro.
Milers de criatures plorant perquè no els agraden els espinacs, però fill meu, això té molt ferro, etc. Doncs, i a la fi no, escolti, si no vol menjar 20 quilògrams d'espinacs diaris, doncs dediquis a llenties i d'altres coses que tenen més ferro. Per tant, és miserable. No sols poc, sinó que és miserable la quantitat de ferro.
Què diu ara?
Pot ser 0,003?
Sí, sí, res.
0,
però amb panses i pinyons és bo, mira.
Sí. Oh, això sí.
Sí, però pinyons no, i panses, ferro no en porten, eh?
Per ferro no.
Massa. Diria que una altra cosa, sí, però ferro no serien afegits als espinacs.
Però sí que és cert. Més
alegre. Sí, això sí.
Sí, sí.
El que no tinc clar és si espinacs n'hi ha tot l'any, perquè sempre, a segons quins llocs sempre tenen espinac, que penso, no sé d'on els...
Ara hi ha de tot,
no,
tot l'any.
De tot l'any, de tot l'any. Anem amb el que és, hi ha un clàssic, que és el rostidor giratori, que jo pensava que era més contemporani, però resulta que no, que és un invent relacionat amb Leonardo da Vinci. Però que ja pugui...
Leonardo da Vinci és el primer que fa una màquina que gira amb el propi vapor.
Però ell ho va pensar pels pollos?
Sí, sí, ell per la carn.
O sigui, ella pensava amb el que és la carn a l'asp.
Sí, ja, sí, ja li... bueno, ja... ja
no és que em sorprèn que aquella època ja estiguessin amb els pollos al cap.
A ell li agradava la cuina, li agradava fer innovacions també en cuina, etc. Hi ha documentació al respecte, i en particular fer invents, i va inventar aquesta forma de, a partir d'usar el propi vapor d'aigua, que allò pogués anar girant,
que girava, etcètera. Un ast.
El tema...
girava un
sí,
ast.
Sí, tipus ast. El tema de girar en cuina és una cosa, doncs, que és molt normal ara,
Sí, sí, no,
però en aquella època aquest home tenia la virtut de fer màquines de guerra, i suposo mentre anava pintant la Gioconda, al costat anava fent la parella aquest...
la rostidora.
De la rostidora, etc.
Però qui posava pollastre, conill...
No és ni idea. Ell ho volia per tot, era un invent,
És que el rostit, perdoni, pot ser de pollastre, pot ser de...
Sí, sí, és igual. Tot, sí, pot ser de l'aparell. Sí, sí,
I això a les pel·lícules, els westerns, surt sempre, sí, que estan allà amb un foc a terra i van fent girar, i es fan els corders.
Bueno, però ja, ho giren un,
Això aquí, ho giren ells,
un home.
Aquí el Leonardo. El Leonardo ja va fer la màquina, o ho havia de girar ell?
No, no, ell va fer
la màquina amb el port. No, no, per això dic.
Donava un gir. I el cas d'Argentina, per exemple, posen el foc al mig per la parrilla, el foc al mig, i aleshores les carns són col·locades verticals al costat i es van girant. Aquestes peces verticals, amb què tenen agafada la carn, l'han d'anar girant perquè el foc del mig arribi. És una inducció diferent que tenir la brasa sota.
El de sota deu quedar més cuit que el de dalt.
Poden donar la volta, etc. Ah, però sempre és des del voltant, mai des de sobre la brasa.
O sigui, el concepte de barbacoa, no.
No, no, no.
Això no. Que ara tothom té barbacoa, sí, escolta, sí. Tothom va no li donen voltes la carn, no? En aquest cas li dona la volta de cara i cara. Una altra qüestió que tracta vostè en el llibre. Per què els ous es compten per dotzenes?
Pel mateix motiu que els nostres rellotges estan dividits en 12 hores.
Doncs ara vostè em resoldrà l'equació.
Sí, perquè tota la vida, és a dir, durant segles, fins que no va arribar el sistema mètric decimal, el món de les mesures, en particular del temps i quantitats, etc., sempre es feien divisions per 12. Perquè el 12 es va considerar sempre molt millor que el 10. El 10 anava bé per fer aritmètica, però per fer mesures, amb un 12 és 3 per 4, és 2 per 6, per tant, si tenim una barra dividida en 12 parts, tens marcat la tercera part, dos terceres parts, un quart, un mig i tres quarts. I això, mesura normal, era això. I d'aquí ve la tradició, es podrien vendre amb 10, però ningú acceptaria ara, en el cas del rellotge, que ens diguessin, no, no, ara dividirem en 10, pagarem el mateix per cada hora, però la cosa s'ha allargat al llarg del dia.
Per tant, ha quedat dividit
amb 12 amb per 12. Tradició cultural.
I explica'm això de les boles de gelat, perquè també ho explica vostè en el llibre. Per què es presenta amb cucurutxo la bola de gelat? Perquè a vegades també penses...
Això és un regal que ens han fet la gent de pastisseria, que per cert és molt precisa amb coses de menjar, i en particular els gelats, el fet de que siguin formes esfèriques, i aleshores la forma cònica, com és també les copes de vermut, o és les copes de cava, etc., i d'altres instruments de la cuina, la forma
el xino,
la forma de con sempre ha sigut una forma fàcil d'agafar i de fer anar. Per tant, són formes simplement convenients i que s'han fet tradició.
Que és en aquest cas amb la que et serveixen les boles de gelat. Professor Alsina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer. Espero que vingui un divendres. M'agrada molt la seva corbata, perquè ara que ningú em porta, vostè veig que porta una corbata aquí amb tot de... No, porta una corbata plena de números.
Tres de sumes, sí.
No. Totes són sumes o...
Sí,
no,
sí.
Veig bueno, multiplicació.
Una multiplicació, però vaja. Són operacions aritmètiques i aleshores així la gent, quan veu aquesta corbada, el primer que diu és ja les has repassat totes, que estiguin bé? Doncs sí.
Escolti, deixi'm dir-li abans de...
No,
li dic perquè primer, la corbata està... Escolti, qui porta corbata ara mateix, sort del Baños, de la CUP, que l'està recuperant, perquè qui porta corbata ara està mal vist.
Sí,
i després, m'agrada que porta una corbata superoriginal, que m'hi ha fixat.
Alegòrica, no? Ad hoc. Deixi'm dir-li abans de marxar que no passarà per les portes, eh? Només dir-li que el Cesc diu que vostè és el millor professor que ha tingut mai de matemàtiques.
Moltes gràcies.
Sí, potser si l'hagués tingut a vostè, potser no m'hauria passat a lletres. A vegades depèn del professor que tens, fa que et vagis cap a una banda o cap a una altra.
I no hauria tingut que menjar espinacs.
Això també.
És veritat.
És veritat. Professor Clàudia Alsina, moltíssimes gràcies. Enhorabona pel Mates Chef, el llibre on el professor, el catedràtic de matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, conjuga, barreja i explica les similituds entre la cuina i les matemàtiques.
Reconcentrat. Amb el teu smartphone pots trucar a la teva mare, saber si l'índex Dow Jones puja o baixa, o dir m'agrada el canvi de look d'un amic. Sincerament, no tenia gaire sentit que no poguessis comprar un vol, avançar-lo si cal, triar seient o fer check-in online. Ara, tot Vueling al teu mòbil i més a prop teu. Possible by Vueling. Més informació al teu mòbil o a Vueling.com.
GourmetLaVanguardia.com et porta a casa la selecció d'octubre de Foie d'Imperia. Dos blocs de foie gras d'ànec natural i trufat valorats en 40 euros, aquest mes només per 24. I de regal, les torradetes amb nabius de la Terrenal, melmelada de figues de Can Bec i les millors receptes amb foie. Recorda, tot per només 24 euros. Truca ara al 93 550 0105 o entra a GourmetLaVanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per FiberTree.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
4 sales, 10 dies, 200 pel·lícules, 1.800 zombis i 24.732 minuts del millor cinema fantàstic. No et perdis la 48a edició del Festival de Sitges del 9 al 18 d'octubre. Venda d'entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia. RAC, RAC 1.
Per tancar la setmana, superdiumenge a RAC 1. A les 4, Ultrasports amb Raül Llimós. A les 5, al miniestadi Barça B Alcoià. Vuitena jornada, segona B amb Miquel Agut i Gerard Autet. El filial Braugrana no ha començat bé la Lliga i és quart per la cua en posicions de descens. A un quart de 8 a Montilivi, Girona Almeria. Jornada 8 a segona A amb Albert Ferran i Xemi Massacs. Els de Pablo Machín volen aconseguir la primera victòria a casa aquesta temporada. El Palau Blaugrana, Barça, CAI Saragossa. Primera jornada de la Lliga ACB amb Marc Mundet. I a més, l'anàlisi del Gran Premi del Japó de motociclisme amb Quim Salvador i del Gran Premi de Rússia de Fórmula 1 amb Álvaro Ademà. I per rematar-ho, tu diràs amb Dani Sanabra fins a la 1 de la matinada. Superdiumenge a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Vinga, vamos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Escolteu, perdoneu un segon.
Digui, senyor Marcelí.
Soc el rei de l'òpera vella.
Què passa? Qui crida? Digui, digui, què volia?
Com m'agrada aquest tema, tu.
És el tema, és el tema.
Sí, escolti, bona tarda, tu.
Bueno, qué grande artista.
Bueno, miri, escolti, és que n'hi ha que veure, no?
Ui, fora, talla aquí.
Versió RAC 1.
Adéu, maco, xereu, adéu.
Tots som 1.
Versió RAC
concentrat.
Sí, ara sí.
Aquesta setmana estem descobrint mica en mica els guardonats dels Premis Nobel 2015, els reconeixements que cada tardor s'encarreguen de distingir les contribucions de científics, escriptors i activistes a nivell internacional. Dilluns vàrem conèixer el Nobel de Medicina, ahir dimarts el de Física, i avui ha estat el torn pel de Química. Però què és el que s'ha guardonat exactament? Doncs ens ho explicaran aquesta tarda en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ells ens explicaran què és Premia i qui són, en aquest cas, els diferents premiats que hem anat coneixent des de dilluns. Per exemple, i per entrar en matèria, dilluns anunciava el Nobel de Medicina, que ha reconegut els investigadors William C. Campbell i Satoshi Omura pels seus descobriments sobre com combatre infeccions de paràsits. I ara ja el torn pel Josep, que ens explicarà exactament en què consisteix el que han descobert aquests senyors.
Doncs és un premi molt interessant. En realitat són tres premiats. El Campbell, l'Omura, com has dit, i la senyora Yu Yu Tu,
correcte,
científica xinesa, que per cert no sé si és Yu Yu Tu o Tu Yu Yu, encara no és veritat que és el nom i que és el cognom, perquè xinès veu que el primer és el cognom i el segon és el nom de pila, no? Deng Xiaoping és Deng. Deng és el cognom, és com clapés, i el Xiaoping seria...
Ah, primer ve el cognom.
A Xina es veu que sí.
És com la data, en aquest cas,
sí, els mesos
als països anglosaxons, que ho fan, exacte.
Però, doncs, en aquest cas és igual l'ordre, perquè són més o menys iguals el nom que el cognom.
Doncs
hi ha Xing o Chong, que és el nom i que és el cognom. Pues ara, el primer, el final és el mateix.
Demostra un respecte cap a altres cultures, vostè?
No, home, vull dir que sempre es veu d'una lluny. Sí. Això, no?
Doncs bé, la senyora Yu Yu Tu, que ja l'he vist escrit amb Yu Yu Tu i amb Tu Yu Yu, ja no sé qui és el nom i el cognom, però en fi...
Si poguéssim avançar, ni que sigui un
fragment
escoltat, ja ni que sigui dos minuts al Josep sense interrupcions, jo els hi agraïm.
Ja que esteu de la broma, només us faltava fer la de YouTube. YouTube.
Tu també, dona ales.
Fixa-me, d'aquestes ments privilegiades que tinc a la taula i a cap de les ments privilegiades li ha vingut al cap al YouTube. Aquesta broma, què ha passat?
M'ha vingut ara, el de YouTube. És bona, eh?
Jo estic pensant en els cucs de la canalla, perquè això dels paràsits vols dir els cucs de la canalla. Sí, de la canalla. Sí, però... quan un nen té cucs...
Doncs és un premi molt interessant i molt curiós, exacte, perquè s'ha donat
per el
tractament de malalties de la pobresa, cosa que no és habitual en un premi Nobel, i s'ha donat per investigacions fetes fa 45-50 anys, que ja era hora. És tan sorprenent, fixeu-vos, que quan van trucar el senyor Campbell, que viu a la costa est d'Amèrica, per dir-li que havia guanyat i que ja eren les 5 del matí, ell li va estranyar tant...
Que es pensava que era una broma.
Es va pensar que era una broma i li va dir, escolti, doni'm una prova, ho puc comprovar d'alguna manera, que realment he guanyat el Nobel, perquè no s'ho creia. En fi...
I per què ha trigat tant?
No tenia el telèfon, ho deia el de...
Doncs, doncs m'ho he preguntat i l'únic que podem fer és especular. Probablement perquè els Nobels tendeixen a privilegiar un tipus de recerca de recerca més occidental, no? més tecnològica, més de laboratori. Però vaja, no ho sé, és una especulació.
Són esperats a veure si funcionava.
Bueno, anem a explica'ns què és el que han descobert, o què es basa el premi.
La senyora Yu Yutu ha descobert un tractament contra la malària inspirat, bueno, ho va fer a partir de tractaments de la medicina tradicional xinesa, però que és un tractament que avui dia s'utilitza a tot el món i que s'estima que salva unes 100.000 vides cada any, com a mínim. I els altres dos, el senyor Campbell i el senyor Omura, han descobert un tractament contra les malalties parasitàries causades per cucs nematodes. Això us pot sonar una mica estrany.
A mi no. Jo de paràsits ho sé tot. Ho sé de memòria.
Perquè vostè ho és, no?
Bueno, jo aprenc de la naturalesa, m'hi fixo tots els paràsits, que hi ha d'un bon tipus, eh? Mm. I puc dir tota la classificació de paràsits que hi ha al món.
Sí, és com un
cuquet. Jo ho aplico després.
És com un cuquet.
Però em deixeu escoltar el Josep, sisplau.
I aleshores, aquestes malalties parasitàries que aquí ens poden sonar una mica poc familiars, com oncocercosi, com elefantiasi, en realitat són malalties que durant segles han tingut un impacte enorme a zones tropicals, que encara avui dia causen centenars de milers de casos que són molt problemàtics, però que ja hi ha un pla de l'OMS per erradicar-les, gràcies precisament al tractament que han desenvolupat aquestes dues persones. I si em permets que acabi d'explicar la de la investigadora xinesa, que és una investigació especialment interessant perquè va ser durant la guerra del Vietnam, es van trobar tant els soldats de la banda de Xina com els de la banda dels Estats Units occidentals i comunistes, diguem, que tenien problemes amb la malària. I aleshores els dos exèrcits van intentar buscar tractaments i van dedicar-hi molts esforços. I l'única persona que va aconseguir trobar la solució va ser la senyora Yu Yutu, que el que va fer va recórrer a la medicina tradicional xinesa, va trobar una planta que era l'artemisia, del gènere artemisia, a partir de la qual hi havia algun component que semblava que podia ser útil, va fer uns experiments, li van sortir mig, no funciona, va recórrer a llibres antics per veure com podia extreure el component actiu. Fixa't. I aleshores, amb llibres del tercer o quart segle de l'era actual, va aconseguir una recepta de la qual va extreure l'artemisina.
Fixa't.
I aquest és el fàrmac que avui dia s'està utilitzant a tot el món.
Fixa't, hem hagut d'anar...
M'ho ha dit tres cops, fixa't. Ja ens hi fixem, ja estem al cas.
Però fixa't que...
Què?
Enrere, hem hagut d'anar per... Fixa't.
T'has fixat o no? Sí. Fixa-t'hi.
Sí, sí.
Sobretot la paraula aquesta, fixa't a la ràdio, fixa't amb...
Sí. És molt escaient. Si poden callar vostès dos, els hi agrairé. Bé, avui hem parlat de dilluns. Ahir dimarts coneixíem el Nobel de Física que, en aquest cas, pel descobriment de les oscil·lacions dels neutrins. Recaigut en... Takagi Tajita i Arthur MacDonald. En què consisteix això?
A veure, els neutrins, no sé si us en recordareu, fa uns anys es van fer famosos els neutrins perquè havia sortit un estudi que deia que potser anaven més ràpid que la llum, després es va veure que no. Doncs els neutrins són una de les partícules més fascinants de l'univers, perquè és una partícula subatòmica, o sigui, molt més petita que un àtom.
És la germana del neutron, suposo.
No, és molt més petit que un neutró.
Per això li diuen neutrí.
Neutrí, més petitet.
Què és una partícula?
Seria com una peça, no? Vostè, un àtom té una mica clar.
Com una pols. Sí, com pols.
Sí. Molt, però milions de vegades més petit que la pols.
Petit no existeix. Això petit es pot demostrar que existeix. El que no veiem existeix, o hi ha un vídeo en els microscopis, vídeo que fa creure que hi ha una cosa.
Sí, pot callar durant els propers 5 minuts. Li donaré una sardina.
Li diré que...
Va, si calla.
Com una sardina.
Segur que calla. Doncs el primer que va proposar l'existència era un físic, el 1930, Pauli, que hi va dir, diu, he fet alguna cosa terrible, estic responent al senyor Buigas, eh? Sí. He fet una cosa terrible, diu, perquè he postulat l'existència d'una partícula que no pot ser detectada. Això va escriure el 1930, sí, el físic que teòricament va descriure, diu, hi ha d'haver una partícula extremadament petita.
I com ho va saber? Va notar alguna cosa? Un cop?
No, perquè per models teòrics havia d'existir. Ah. És una partícula que milers de milions d'aquestes partícules ens atreveixen a tots, sí, tot el dia. Ens estan atrevessant, venen moltes del Sol, moltes es generen a l'atmosfera, i t'estan atrevessant, però no contacten amb res. Són tan petites que t'atrevessen sense contactar amb res, llavors és molt difícil detectar-les.
Tots ho creieu.
No, no, i aquests investigadors, imagina't la complexitat. Uns treballen al McDonald's, el de Canadà, a una mina que hi ha a 2 quilòmetres a sota terra, una mina de níquel.
Amb el pallasso aquell. Sí. El Toby. Terry? Mickey? Com es diu?
Ronald McDonald.
Aquest. Sí, sí, sí. Roba McDonald.
Doncs no, aquest és un altre McDonald's. Donald treballa una mina a més de 2 quilòmetres sota terra on detecten, on intenten detectar el Ronald.
És que li fa gràcia la pròpia mentida que està fent. És a dir, que està enganyant com un xino.
I l'altre, el japonès, tenen una piscina enorme, penseu que té 50.000 tones d'aigua, construïda 1 quilòmetre sota terra a Japó, que de tant en tant algun neutrí contacta amb un electró de l'aigua i llavors es genera una energia i la poden detectar. La qüestió són les partícules molt petites, impossibles pràcticament de detectar, i el que han vist aquests investigadors és que tenen massa. O sigui que, si les posessin en una balança, alguna cosa pesarien. Una balança extremadament precisa.
I per això que travessa és com si fos de pedra? Com si fossin pedretes?
No, però sí.
Una pedra de ronyó.
Com una bala microscòpica.
Molt, molt microscòpica.
Mira, tu t'hi he de dir que el científic, eh?
Abans parlaven del que triguen en donar el Premi Nobel. Mira, al Japó, a l'any 98 van descobrir això, que l'avantguarda, ja ho publicava el Josep, deu ser dels pocs periodistes que porta quasi 20 anys en el mateix mitjà. Ja el 98 el Josep publicava que s'havia descobert els neutrins. Aquí tens el d'això bastant jove, el Michael Robinson.
Sí, m'ho estava mirant i dic...
És ell.
I qui venia? El Mundo Deportivo venia?
Sí, un especial del Mundial.
Ell, eh?
De què parleu, ara?
No, és que...
L'avantguarda de l'any 98.
Ha recuperat una avantguarda de l'any 98.
Josep va portar la notícia que hi va publicar de quan es va descobrir que els neutrins tenien massa. Que l'avantguarda són dels pocs mitjans que ho va publicar. I ara, 18 anys després...
Massa tampoc no hauria de tenir un neutrí d'aquesta.
No, era una... Tenia poca massa. No tenia massa.
Poqueta massa. Senyor Uigas. Ni massa ni poca. Més bé, poca.
O sigui, ens travessen pedretes.
Sí, com que el veig molt escèptic, senyor Marcelí, permeti'm que li digui una cosa. Encara més increïble, que potser el convencerà. I és que el seu cos, que a vostè li pot semblar que és ple d'alguna cosa, en realitat és buit.
I avui he fet un dinar extraordinari.
És buit. Imagini's.
Macarrons.
Cada un dels àtoms del seu cos, imagini's els àtoms d'hidrogen.
Pari atenció, que li està explicant.
Un àtom d'hidrogen té...
S'ha agraït.
Si comparem un àtom d'hidrogen amb el sistema solar, l'electró... Un àtom d'hidrogen té un protó i un electró, sí, res més. Doncs en el sistema solar l'electró seria una partícula del tamany d'una bala, d'una canica, d'un centímetre, situat a l'òrbita de Júpiter. I el protó serien 3 bales, únicament 3, situades entre el Sol. Tota la resta, tota la resta és buit completament. El que passa...
Això és un àtom d'hidrogen?
Això és un àtom d'hidrogen. El que passa és... Jo també, o només ell, això? Tots estem fets de buit. El que passa és que nosaltres tenim la percepció que estem plens perquè percebim per la força electromagnètica. I els neutrins no la perceben. El neutrí passa a través de l'àtom, però com que no és sensible a la força, a l'electromagnetisme, passa la travessa.
Són gais? Però on va? Perdoneu un segon. El neutrí on va?
Passa de llarg. En aquest moment n'hi ha que venen, diguem, entren per Nova Zelanda o Austràlia, travessen tota la Terra, no xoquen amb res, i passen a través del nostre cos i se'n van cap a l'espai perquè no xoquen amb res. Només en el cas en què una...
Entren sempre per Nova Zelanda, pels
kiwis. Xoca amb un dels quarts que hi ha al centre de l'àtom, que hi ha al centre, amb una d'aquestes bales que hi ha com al centre del Sol, només quan xoca és quan es pot detectar. I per això fan aquests detectors, dels quals parlava el Dani.
Però el neutrí sap on va. No,
no, el neutrí no sap on va.
Ell va recte...
Va recte...
Ell neix. Això va més ràpid, a vegades.
I no mira
atrás. Quan penses, quan vas més lent. Passa, entra per Nova Zelanda i busca.
I va tirant.
Però va...
I no sap on va,
R.
Però no sé on va.
No, va recte, tot
recte. Professor Ponset, no sé si té alguna cosa a dir. Que, per cert, el felicito per la campanya de la grossa. Sembla...
Sí, fantàstica. El... Sí, és fantàstica.
Vocalitza, realment, l'espot. Sí. Se l'entén sí, perfectament, eh?
Sí, home, esclar.
Està en forma.
Sí.
I sembla vostè i Pilar Rahola, eh?
La grossa.
La Rahola, fa la grossa.
Què diu?
Sí. La, les...
Sembla, jo per un primer cop d'ull, dic, mira, el punt 7 i la Rahola.
Un número ja.
Ah, sí? Jo sé vostè.
Ja, ja el té, eh?
Acaba amb 6.
I vostè, senyor professor, ja el té el número?
Sí, del...
No li cal, ja té els quartos.
Del Gordo. Sí. Les... Són com...
És de la grossa, de
com
la
és que el van escollir vostè per sí. fer la campanya de la loteria...
De la grossa.
De, sí. de la loteria del país. Un home que vostè tan...
Sí.
Catalanista. Tan significat.
Bueno, vam...
Com s'ho explica, això?
En un pàrquing.
En un pàrquing, estava, van triar un pàrquing.
En una blava, posant monedes.
Però això que m'està explicant és... Ah, és una broma.
Home, com ho ha de saber?
És que no, és una pregunta que a vegades em faig.
Salió el tic, eh?
Això són els nutrients que ens travessen.
Sí, sí.
Bueno,
sí. Jo per mi que és el que ens troca...
Bueno, professor, que el veig més espès que el Neutri. Anem, sí. anem a una altra cosa.
És un xupito, el Neutri. Sí.
Anem al que ha estat el Premi Nobel. Música de casset que posa ara la Lujas. Últimament, la Lujas passa per un mal moment, eh? Des de que vas córrer 20.000 quilòmetres, noi, que no... En fi, encara arrossega sí, cansament d'aquella cursa. Aquest matí ha estat el torn del Nobel de Química, que ha estat per tres investigadors que han treballat amb mecanismes de reparació de l'ADN. Són el suec Thomas Lindahl, el nord-americà Paul Modrick i el turc Aziz Sankar. Josep, a veure, què és per què se'ls ha donat el Nobel de Química?
De Química, que també podria ser un Nobel de Medicina, perquè han descobert un... Bé, és de bioquímica, en realitat, de com funcionen bioquímica, les nostres cèl·lules. Eh? El que passa, el motiu pel qual se'ls ha donat és que les nostres cèl·lules, a l'ADN, acumula mutacions constantment. Algunes són espontànies, o sigui que simplement alguna part de la molècula d'ADN canvia. Algunes són per agressions externes, com pot ser la radiació ultraviolada del sol o per tòxics del tabac, i algunes passen quan la cèl·lula es divideix i ha de fer una còpia de tot el seu genoma. Cada dia es produeixen centenars i centenars d'alteracions d'aquest tipus a les nostres cèl·lules, i el senyor Lindahl, el de Suècia, és qui va tenir la idea de que si això no es reparava, seria impossible estar viu. La via de no seria possible perquè les nostres cèl·lules, el nostre ADN es desintegraria.
Sí.
I aleshores va començar a buscar quin podia ser aquest mecanisme de reparació, i va descobrir doncs, que les nostres cèl·lules tenen, doncs, fan bricolatge, tenen una tècnica que els hi permet de reparar aquest ADN. I després es va descobrir, amb les aportacions dels altres dos guardonats, es va descobrir que les nostres cèl·lules en realitat tenen tota una variada caixa d'eines, i que en funció del dany que detecten reparen l'ADN amb l'una o amb l'altra.
Això demostra que Déu hauria ser molt petit, perquè per construir tot això has de ser un tio petit, agafar les eines aquestes i fer l'ADN, pintar-lo amb aquells colorets que té l'ADN, aquelles coses, els globus vermells, el Déu hauria ser microscòpic.
I per fer els neutrins ja no li dic.
Per això et dic, que una persona gran amb els dits no pots agafar això, les llemes, aixafes, aplastes...
Per tant, cada cèl·lula té la caixa d'eines?
Sí. Cada cèl·lula té una caixa
d'eines. I l'heroi Merlin on és?
Cada cèl·lula té el seu propi... L'heroi Merlin.
Cada cèl·lula té el seu
heroi. Sí. I us deia, perdona, sí, que podria ser el de medicina, perquè això està relacionat amb, per exemple, el càncer. Les cèl·lules canceroses, el que els passa és que, com que es divideixen molt, necessiten també tenir els seus propis mecanismes de reparació, fins al punt que en són dependents. I ja comença a haver-hi recerca de fàrmacs que les ataquen per aquest punt. Com que depenen del mecanisme de reparació, intenten atacar per aquest punt. I hi ha un fàrmac recentment autoritzat en Europa com als Estats Units, que és l'olaparib, que s'utilitza per càncers d'ovari i càncers ginecològics, que aprofita precisament aquest mecanisme pel qual s'ha donat el Premi Nobel.
Fixa't, la gent com rumia, és una cosa tremenda, eh?
Atenció a l'anàlisi. Atenció a l'anàlisi que acaba de fer. La gent com rumia, eh?
Ah, és que jo em quedo parat.
Sí, sí, en canvi vostè aquí, doncs miri, a passar la tarda com un paràsit, eh? Que abans parlàvem de paràsits. Perquè què rumia vostè?
Bueno, a veure, que superem avui.
Però quants anys fa que passa la tarda, vostè, aquí?
Fa anys que es passa aquí la tarda, vull dir, mira que hi ha llocs a anar.
Quants
anys? És que no va ni res, ni a una biblioteca.
L'última cosa que ha rumiat vostè.
Res.
L'últim que va rumiar.
què sé jo.
Se'l recorda, ja.
Fa tants anys.
Sí, ja vostè menja per inèrcia, demana els plats per inèrcia,
sí,
no?
Sí, sí, bueno.
Però podrien anar a mirar obres, podrien anar a passejar...
Quines obres? Quines obres?
Home, doncs que es facin.
No, ja no fan...
Pot anar a veure, per exemple, com estan refent tota la Diagonal, que també és digna d'estudi.
Sí, sí, un trabajo, que va haciendo.
Després de remodelar la Diagonal, que va costar, no recordo quants milions d'euros, ara estem refent tots els panots de les rajoles perquè totes es trenquen, que és allò de ole tu.
Ole tu. Doncs
podria haver els paletes aquests, com ho hem canviat tot.
O anar a fer una mica d'aquagim, alguna cosa, moure's una mica.
No, ja fa. Mira, aquí dalt, des d'aquí dalt, veus totes les ales de la Vintentut. Ho veus tot perfecte, amb una perspectiva ideal, eh?
Sí, sí. Però deixem davant dels Premis Nobel, parlem ara d'un experiment fet amb bessons. Que ha fet certa la dita que diu que la bellesa està en els ulls de qui la mira.
Home, clar.
Sí, aquest és un estudi que segurament no guanyarà mai els Premis Nobel, perquè és una mica així, no és tan seriós. Però una cosa que volíem fer, ho hem fet a la Universitat de Harvard, volíem mirar si realment, quan ens agrada algú, hi ha algun factor genètic, o sigui, per exemple, els que són germans, els agrada més el mateix tipus de persona, o no? O realment no influeix la genètica. Llavors van comparar, primer van fer amb 35.000 voluntaris que ordenessin doncs, 200 cares, que les puntuessin quines els agradaven més i quines els agradaven menys. I després ho vam fer amb bessons dels que són univitelins, o sigui, dels que són idèntics, amb bessons dels que no són idèntics, per veure si realment... Aquests estudis amb bessons són molt interessants, perquè es poden fer en molts àmbits per veure realment si algun factor, alguna cosa, és genètic, és hereditari o no. I el que vam veure és que no, que en principi no influeix la genètica, o sigui, que els bessons que eren univitelins, els bessons idèntics, no tenien més semblances que els que no ho eren. I el que ells diuen que el que ens influeix molt més és les nostres experiències. Experiències des de la gent amb la que hem compartit l'escola, a les sèries que hem mirat, o sigui, que el patró del que...
Però els bessons, en principi, han fet bastantes coses iguals.
A més, han fet bastantes coses en comú. Però els altres també ho comparaven amb germans que no eren bessons, per això que també, en principi, has d'haver vist, i amb bessons que eren diferents, que en principi hem d'haver vist, poden haver vist la mateixa tele, haver viscut en el mateix entorn, i han vist que realment uns no tenen més preferències.
L'experiència fa, aviam, si hi ha una tia molt bona que t'agrada molt i et fot una claca perquè tu li fots mal o alguna cosa, et deixa ja, aviam, ja no t'agrada tant, ja t'allunyes.
Per què parla quan parlen els altres, aquella remor per sota? Sí. Per què?
És que és molest perquè no deixa concentrar el que està dient el Dani.
Mira, tota la vida s'ha dit, hi ha ulls que s'enamoren de llaganyes, i jo és així mateix, i no podreu canviar.
Però depèn també... molt dels ulls tu com mires, perquè si tu tens una tia que està molt bona...
A veure, podeu deixar acabar el Dani, sisplau?
Sí, és que tot es despatxa, no...
També, però no, tot sempre es despatxa.
Ja està, doncs el que veuen és que l'impacte és l'experiència personal, el que hem vist a la tele, els patrons que generem amb les revistes, no? Això que a vegades els models de la moda, els d'allò que tenim a classe, que tothom més o menys, ja la gent que li agrada més o menys els mateixos, doncs bé, tot això fa que forgi el que ens agrada i el que no ens agrada, que no ve determinat pels gens.
La primera nòvia que has tingut.
També.
Com? A veure, què vols dir?
Home, que et marca, que potser segueix busques.
Les experiències que són positives i gratificants creen un... Com ho diria això?
Un patró, hi ha gent que sempre busca el mateix patró físic, per exemple.
Sí, hi ha gent que se separa i veus la nova parella i és igual,
perquè s'ha separat, perquè és idèntic.
Per què? Perquè busques el mateix patró.
Busques el mateix patró, tens un estil, hi ha gent que té un estil molt marcat.
Però això vol dir que si amb la primera relació ha anat bé, buscaràs un patró similar i si la cosa no ha anat bé, el canviaràs o no té
patró? Bueno, segons això, una mica sí. Una mica, si... Potser inconscientment, potser no ets conscient.
El que passa és que per això d'ara...
Estic a punt de tirar-li un
cruzant. És més emprenyador que una pedra a la sabata.
I tu m'has pesat.
Què té que dir? Té alguna cosa? Alguna cosa?
El pitjor és que no, ja veus que no té res.
No, pues calli!
És que no me la dono.
Se li veu la cara que no té res a portar.
És burro.
És que sempre hem d'acabar el punt de dalt.
No insultis, tampoc.
Sempre hem d'acabar el punt de dalt.
És que no para de...
No et posis nerviós.
Sembla que tingui un os aquí en comptes d'un ésser humà.
No et posis nerviós que et pujarà la pressió.
Vagi al parc de Molló, que tenien dos ossos, potser necessiten un de més.
Això es basava en el que els neurocientífics en diuen el mecanisme de gratificació i recompensa, per tant, de repetició, i el que esteu protagonitzant aquí sembla que és totalment el contrari.
No me les dono, perdoneu. Jo penso que és un pensament meu i veig que surt a fora.
No para de... Molesta.
No diu res.
Josep Corbella, Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
RAC 1.
No, encara no és Nadal, però...
Però què dius ara?
Us agrada el torró?
Esclar que sí!
Quin gust! Quina forma us agradaria que tingués el torró de RAC 1?
Com?
Com voleu que sigui el torró de RAC 1?
A mi m'agrada!
Descobriu-nos el gust de RAC 1.
Pregunteu de què té gust la ràdio.
Participeu-hi. Entreu a www.vicenç.com i digueu-nos com voleu que sigui el torró de RAC 1.
A la vegada que useu-me com l'enteniment.
La proposta guanyadora s'emportarà un superlot de torrons Vicenç. Torró, torró, per aquest Nadal. Tota la informació a rac1.cat i a vicenç.com.
Visca el torró, torró!
RAC 1. Tots som... 1.